Xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Un de cada 10 menors de 16 anys viu en pobresa greu a Catalunya. A més, el nombre de denúncies per violència sexual a menors ha crescut un 50% els últims 5 anys i els casos de violència domèstica en infants, prop d'un 10%. Són dades preocupants que recull la síndica de Greuges a l'informe sobre els drets de l'infant que ha lliurat aquest matí al Parlament. La síndica Esther Jiménez Salinas creu que amb una més bona gestió dels recursos existents es podrien revertir moltes d'aquestes dades.
Cada vegada tenim menys infants, tenim una mica més de recursos, per tant, això hauria de funcionar d'una altra forma. Si tenim menys nens i tenim una mica més de recursos, doncs hem d'aprofundir molt més i es podria gestionar una mica d'una altra forma, si podrien arribar millor als més vulnerables.
És divendres 16 de desembre de 2022 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona demana a la Generalitat que estengui el model d'atenció a les drogodependències a la resta de Catalunya.
Actualment, de les 14 sales de consum supervisat del país, 10 són a la capital i 2 a l'àrea metropolitana. La regidora de Salut, Gemma Tarafa, considera que a Catalunya el model es queda coix.
Sí que és cert que Catalunya té centres d'atenció i seguiment distribuïts per tot el territori, és cert, però només té 4 sales de consum supervisat a la resta de Catalunya. 2 a l'àrea metropolitana.
Els graduats en formació professional tenen una taxa d'atur 30 punts inferior a la resta de joves.
I la seva inserció laboral supera el 52%. Ho revela l'estudi d'inserció laboral dels ensenyaments professionals que ha fet públic el Departament d'Educació i que confirma la recuperació del ritme de contractació després de la pandèmia.
Indignació dels alcaldes de municipis amb centrals nuclears per la tramitació exprés al Parlament de la llei que modifica el fons de transició nuclear.
Acusen Junts i PSC de trencar-ne l'esperit i convertir-la en una simple repartidora de diners entre els ajuntaments. En canvi, el PSC i Junts titllen la llei d'històrica per a les Terres de l'Ebre.
En cultura, el Festival Temporada Alta de Girona ha fregat el 90% d'ocupació i els 50.000 assistents.
La 31a edició del festival ha superat les expectatives dels organitzadors, ja que, malgrat que s'han venut menys entrades per la inflació, hi ha assistit més públic.
En esports, Barça i Madrid insisteixen a crear la Superliga Europea i la FIFA contraataca amb un nou Mundial de Clubs, Eduard Cabré.
El projecte alternatiu a l'actual Champions ha rebut avui un nou impuls dels presidents Joan Laporta i Florentino Pérez, mentre la FIFA ha anunciat un Mundial amb 32 clubs.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores, també de cara a aquest cap de setmana. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Allà hi tenim la Carme Farnell. Bon dia, Carme.
Bon dia. Ha plogut durant aquestes últimes hores, sobretot a primera hora del matí, cap a la zona de l'Alt Empordà. I a hores d'ara és el que tenim, força núvols, sobretot en punts del quadrant nord-est, núvols que podran deixar alguna precipitació feble, però, en canvi, també s'espera que aquests ruixats vagin a més de cara a la tarda i, sobretot, de cara al final del dia, quan també arribaran a punts del sector central del litoral i, de fet, també tindran a moure's cap al Camp de Tarragona ja demà a primera hora del matí. Pel que fa avui, de cara cap a la resta del país, no s'espera precipitació, tan sols també cap a la cara nord del Pirineu. I pel que fa a la temperatura, a hores d'ara tenim aquests valors que es mouen entre els 15 i 16 graus a molts punts de la costa, fins i tot al Canar, ara mateix amb aquests 18 graus, o bé si ens n'anem a Ponent, també la temperatura és de 12 i 13 graus, i és que avui no hem tingut boira en aquesta zona. En canvi, cap a la zona del Pirineu, sí que l'ambient és més fred, a Viella tenim 4 graus, o bé 6 graus a la Seu d'Urgell. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de Ivan López, a la redacció i coordinant Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El nombre de denúncies per violència sexual contra menors d'edat a Catalunya ha crescut un 50% els últims 5 anys i els casos de violència domèstica en infants prop d'un 10%. A més, un de cada 10 nens i nenes menors de 16 anys viuen en una situació de pobresa greu. Aquestes són només algunes de les dades més destacades de l'informe sobre els drets dels infants que cada any fa la Sindicatura de Greuges i que avui ha lliurat al Parlament. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. L'informe que la síndica Esther Jiménez Salinas s'ha entregat a la presidenta Alba Vergés assenyala que 3 de cada 10 nens i nenes menors de 18 anys viuen risc de pobresa, una taxa que ha augmentat 3 punts en 5 anys, tot i que n'ha baixat 5 des del topall màxim assolit el 2020, gràcies sobretot a la millora de la cobertura de la renda garantida de ciutadania i a l'ingrés mínim vital. Tot i això, més d'una tercera part dels infants que es troben en situació de pobresa greu, 123.000 a Catalunya, no són beneficiaris d'aquestes prestacions. Pel que fa a les denúncies per violència sexual, la síndica mostra una especial preocupació per la resposta que cal donar i creu que l'increment és degut sobretot pel fet que cada cop hi ha més mitjans i més consciència social.
Si l'escola o si els serveis tenen un lloc específic que detecta, que ajuda, creixen les denúncies. N'hi ha més, tampoc ho afirmem amb rotunditat, no? Però es coneixen més. I que es coneguin més, jo crec que és un avenç important. Perquè si no coneixes els casos, és impossible que puguis donar resposta.
De l'informe també es desprèn que des del 2016 pràcticament s'ha doblat la probabilitat dels infants de patir un problema de salut mental i que s'ha incrementat un 20% el nombre d'infants i adolescents amb expedient obert a la DGAIA per situació de risc greu. A més, el nombre d'usuaris dels serveis socials, en bona part famílies amb infants a càrrec, ha augmentat un 3%. Per últim, l'estudi també destaca mancances en la cobertura escolar, on 6 de cada 10 infants de 0 a 2 anys no estan escolaritzats i on la meitat de l'alumnat dels cicles obligatoris i que es troba en situació de risc de pobresa, no rep l'ajut individual de menjador escolar.
L'Ajuntament de Barcelona demana a la Generalitat que estengui el model d'atenció a les drogodependències de la ciutat a la resta de Catalunya. Actualment, de les 14 sales de consum supervisat, 10 són a la capital i 2 a l'àrea metropolitana. A més, Barcelona compta amb l'únic centre d'acollida per persones sense llar amb addicció a les drogues. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Barcelona aplica un model integral de tractament a la drogodependència format per centres d'atenció i seguiment especialitzats en el tractament d'addiccions i sales de consum supervisat de drogues. El sistema permet millorar la qualitat de vida dels addictes alhora que, en alguns casos, impulsar-los cap a la rehabilitació. La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha alertat que, en canvi, a Catalunya el model es queda coix.
Sí que és cert que Catalunya té centres d'atenció i seguiment distribuïts per tot el territori, és cert, però només té 4 sales de consum supervisat a la resta de Catalunya. 2 a l'àrea metropolitana, Sant Adrià i Badalona. I 2 a la resta de Catalunya, fora de l'àrea metropolitana, Lleida i Constantí.
Tarafa també ha demanat que s'obrin a Catalunya centres d'acollida per a persones sense llar amb drogodependències. A Barcelona fa més de 2 anys que n'hi ha un que ha atès més de 213 usuaris, 60 dels quals han millorat la seva autonomia i han avançat en la reducció del consum d'estupefaents.
Notícies en xarxa.
El govern projecta una inversió estrangera de més de 1.600 milions d'euros, així com la creació de 1.200 nous llocs de treball en el sector dels xips i els semiconductors de cara als propers 2 anys. Serà a través d'una vintena de nous projectes. És un sector que la Generalitat considera estratègic per l'economia catalana, amb la voluntat que Catalunya lideri el projecte de fabricació del xip europeu. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. En una trobada amb empreses del sector dels xips i de semiconductors, el president Pere Aragonès ha defensat el compromís inequívoc, diu, del govern per aquest sector estratègic per Catalunya. Un sector que, segons el president, ha de liderar la modernització de tot el procés de reindustrialització català. En aquest sentit, ha fet l'anunci d'una inversió milionària prevista en els propers 2 anys a través d'una vintena de projectes d'inversió estrangera que deixarien a Catalunya més de 1.600 milions i 1.200 llocs de treball. Un salt endavant de país, diu el president, que vol aconseguir que Catalunya i Barcelona se situïn com a referents d'aquest sector per esdevenir la base pel desenvolupament de la indústria de semiconductors del sud d'Europa i en l'objectiu posat en la fabricació de l'anomenat xip europeu.
Tenim tota la determinació per liderar el projecte del xip europeu perquè tenim el potencial, tenim el talent, hi ha l'experiència i la capacitat per fer-ho. Aquest és un projecte àmpliament treballat i diria que desitjat per tots els agents que avui compartim doncs espai aquí al Saló Sant Jordi, que suposaria fer un gran salt endavant per la indústria i l'economia catalanes.
A Catalunya hi ha 86 empreses del sector dels semiconductors que facturen uns 160 milions d'euros i ocupen 700 persones. Se sumen als 3.700 investigadors d'aquest sector.
Gràcies, Carina Bellbé. I anem ara fins a Olesa de Montserrat, ja que 7 línies d'autobús interurbà d'Olesa i Esparreguera disposaran a partir d'ara de vehicles elèctrics. Aquests connectaran les estacions de ferrocarrils amb els nuclis urbans i industrials d'aquests dos municipis del Baix Llobregat. Olesa Ràdio, Robert Fuentes.
El primer viatge de la línia en bus elèctric ha partit d'Esparreguera cap a Olesa plena d'autoritats, entre elles el conseller de Territori de la Generalitat, Juli Fernández. El conseller ha anunciat que renovaran amb autobusos elèctrics la flota de les 7 línies interurbanes que actualment connecten estacions de ferrocarrils amb nuclis urbans i industrials propers.
Avui comencem la transformació de les línies de connexió per carretera en transport públic amb les estacions de ferrocarrils de la Generalitat. I comencem la descarbonització amb la incorporació d'aquests dos vehicles elèctrics. Són dos que durant l'any vinent arribaran a 12 que cobriran les 7 línies que gestionem per arribar a estacions de ferrocarrils.
En total s'acabaran substituint 12 autobusos dièsel per 12 d'elèctrics. La substitució de la flota per a vehicles elèctrics suposarà deixar d'emetre 800 tones anuals de gasos amb efecte hivernacle a l'atmosfera.
Passen 10 minuts de les dues, els graduats en formació professional tenen una taxa d'atur 30 punts inferior a la resta de joves. Ho revela l'estudi d'inserció laboral dels ensenyaments professionals que ha fet públic el Departament d'Educació. Segons aquest estudi, es confirma la recuperació del ritme de contractació després de la pandèmia. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Fer un cicle mitjà o superior facilita i molt la inserció laboral dels joves. Així es desprèn de l'estudi en el qual també col·laboren les cambres catalanes. El percentatge de graduats de formació professional que busquen feina no arriba al 13%. Són gairebé 30 punts per sota de la mitjana d'atur juvenil. Així, els titulats tenen una inserció laboral del 52%. Són 7 punts més que l'any passat. Les dades també són positives pel que fa a la formació professional dual, que arriba al 61% de permeabilitat en el mercat laboral. De fet, la mirada empresarial comparteix l'optimisme del Departament d'Educació. Gairebé 37.000 empreses acullen alumnes en pràctiques o fent estades formatives. Però hi ha alguns punts negres en la trajectòria exitosa d'aquests estudis en els últims 12 anys ha doblat el nombre de graduats. Pel conseller d'Educació, Josep González Cambray, es tracta de millorar l'orientació perquè els alumnes optin per cicles amb una inserció laboral immediata i assegurada. Es tracta, afegeix el conseller, de treballar més en la qualitat dels cicles i no tant en la quantitat de places.
Tenim vacants en cicles formatius que tenen incorporació immediata al mercat laboral. Això no pot ser. Alguna cosa hem de fer, hem de reaccionar ràpid. Ho estem fent, eh? I això s'ha de fer a través, objectiu 3, de l'orientació. Una orientació que el que ha de fer és acompanyar l'alumnat i per trobar aquest equilibri entre les aptituds i les necessitats també del mercat laboral.
En aquest sentit, els cicles de formació professional que més feina generen són les indústries extractives, energia i aigua, química, instal·lació i manteniment, fusta, moble i ensenyaments esportius, entre d'altres.
Gràcies, Anna. Una enquesta sobre la bretxa digital a Espanya feta per la Fundació Ferrer i Guàrdia posa de manifest que el 18% dels espanyols assegura que se sent exclòs del món online. A més, una de cada 10 persones no té accés a internet. Pere Sanz, bon dia.
Més del 8% de la població espanyola mai no ha fet servir internet i una cinquena part no té cap ordinador. Són algunes de les dades de la primera enquesta estatal en profunditat sobre la bretxa digital impulsada per la Fundació Ferrer i Guàrdia. Aquesta enquesta confirma com a factors d'exclusió tecnològic el nivell d'estudis, els ingressos econòmics i també el gènere, sobretot en les franges d'edat més avançades. Sandra Gómez és investigadora principal de l'enquesta de la Fundació.
Quan parlem de bretxa digital ja gairebé no estem parlant d'una qüestió tecnològica, estem parlant d'una qüestió estructural. O sigui, estem parlant de que les desigualtats socials que coneixem es reprodueixen també a l'entorn online, no? I jo crec que, al final, si l'objectiu és una societat equitativa, igualitària, justa, lliure, hem de començar a posar-nos en sèrio a abordar aquestes desigualtats que es produeixen en l'àmbit digital.
I més dades de l'estudi, només un de cada quatre enquestats considera que ha millorat les competències digitals arran de la pandèmia.
La xarxa de comunicació local.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com s'arrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank. Finançament amb impacte social.
Nadal és l'època de l'any amb més llums. Però a Catalunya, una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal, sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Anem a les Terres de l'Ebre. Indignació dels alcaldes de municipis amb centrals nuclears per la tramitació exprés ahir al Parlament de la llei que modifica el fons de transició nuclear. Acusen Junts i PSC de trencar-ne l'esperit i convertir-la en una simple repartidora de diners entre ajuntaments. Helena Puigdueta.
I és que, a més d'augmentar del 20 al 50% el fons compensatori, la llei inclou una esmena, a proposta de socialistes i Junts, que amplia territorialment aquest repartiment. D'aquesta manera, també se'n beneficien els municipis de l'anomenada Zona 2, o sigui, els que estan situats a un radi de 30 quilòmetres de les centrals d'Escó i Vandellós. Una ampliació que, segons l'alcalde de Flix, Francesc Barbero, expulsa dels òrgans de govern d'aquests fons els ajuntaments nuclears, o sigui, els que estan a només 10 quilòmetres. Són declaracions a la xarxa.
Ara mateix, doncs, la proposta que es va aprovar ahir al Parlament, els ajuntaments de la zona nuclear, és a dir, els municipis que estem a dins d'un radi de 10 quilòmetres dels nuclears, doncs han sigut expulsats dels òrgans de governança d'aquest fons. A més, doncs, s'ha iniciat una de les coses que volíem evitar, que era una repartidora de diners. No era aquest l'esperit. Pensem que aquesta eina havia de ser una gran eina transformadora amb vocació de promoció econòmica, de buscar projectes, de finançar entitats que treballen al territori i no de fer una repartidora entre ajuntaments.
Barbero lamenta que tot plegat s'hagi tramitat amb tanta urgència, amb lectura única i sense escoltar el territori.
En canvi, PSC i Junts titllen d'històrica per a les Terres de l'Ebre la llei del fons de transició nuclear. Les dues formacions, de fet, acusen Esquerra de donar l'esquena al territori. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
El PSC a l'Ebre assegura que la llei del fons de transició nuclear té un marcat accent ebrenc perquè millora substancialment tant el percentatge a rebre com els municipis que es beneficiaran d'aquest impost. El diputat socialista Joaquim Paladella qualifica la llei d'excel·lent per al territori.
No se n'han pogut sortir de que no ho aprovéssim. És una llei excel·lent per al territori i demano a tots els grups polítics de Terres de l'Ebre que tots treballéssim per invertir aquests diners i perquè no hi ha cap tipus d'argúcia ni legal ni política, per a que, bueno, pues poguéssim aprofitar-ho.
També des de Junts consideren que amb l'ampliació al 50% dels fons nuclears, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona tenen el reconeixement que es mereixen. El seu portaveu, Albert Batet, ha acusat el govern d'Esquerra de donar l'esquena al territori.
Alguns pensen i es preocupen més les cadires de Barcelona que les persones i les necessitats de les Terres de l'Ebre.
PSC i Junts han celebrat des de l'oposició que s'hagin aconseguit 600 milions d'euros per als territoris nuclears.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Avís per a tots els fans de l'hivern. El 7 i 8 de gener podreu viure l'esquí i la neu com mai a la Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella.
Gaudiràs de música, descomptes i moltes més sorpreses. Entra a Moments dins de CaixaBank Now i aconsegueix el teu forfet des de 38 euros.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques: el caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou ADETCA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ens situem ara a Tarragona. La xarxa sanitària i social Santa Tecla ha recuperat l'activitat del 2019 i ha augmentat enguany en un 20% les assistències respecte a fa 3 anys. El president de l'ENS, Joan Maria Adserà, s'ha mostrat prou preocupat per l'actual pic de virus respiratoris. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
Adserà explica que aquesta incidència correspon a una recuperació dels virus habituals en aquesta època i afirma que esperen acabar amb aquest pic epidèmic un cop passat el gener. El president ha celebrat també la gran fita que suposa l'ampliació de l'Hospital del Vendrell. En aquest sentit, referma la gran confiança en el compromís de la Generalitat i l'actual conseller de Salut en aquest projecte. Ara, un dels grans reptes en els quals es fixa l'organització és la integració d'un tanatori i la resta de serveis de la mort en el cementiri municipal de Tarragona. Adserà denuncia que l'Ajuntament està fent entrebancs administratius per endarrerir aquest projecte.
També dona la sensació que hi ha una maniobra dilatòria, clarament, amb que un projecte que la primera vegada vam presentar i va tindre permís i llicència d'obra fa, no sé quan era, l'any 2007 o 2008, i quan s'hi ha tornat a engegar, portem 3 anys o 4 aquí, doncs dient què i com. Ho acabarem fent, seguro.
El president ha destacat també l'afer social dins la xarxa Santa Tecla com un dels capdals del futur de l'organització, destacant en aquesta línia els centres per persones discapacitades de la Muntanyeta i la Fundació Estela, així com l'assistència mèdica domiciliària als dependents.
Una setantena de persones s'han concentrat aquest migdia davant del CAP d'Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat. Demanen més professionals sanitaris i que es recuperi l'atenció d'abans de la pandèmia. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
Una setantena de persones s'han concentrat aquest migdia a les portes del CAP i de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat per exigir millores en l'atenció primària i amb el lema una atenció sanitària pública i de qualitat. Aquesta és la segona concentració convocada a través de les xarxes socials i ja s'ha anunciat que el proper 23 de desembre es tornarà a convocar una nova concentració i que es mantindrà una reunió amb responsables de Mútua de Terrassa, empresa que gestiona el CAP Olesa. Les persones concentrades reclamen que recuperi l'atenció sanitària d'abans de la pandèmia i amb la dotació de professionals adequada.
Vilafranca del Penedès celebra aquest cap de setmana una nova edició de la Fira del Gall. És un punt important de venda per al sector, però els productors recorden que tenen cries tot l'any i aposten per desestacionalitzar el gall del Penedès. Ràdio Vilafranca, Sergi Anson.
Aquest cap de setmana els galls, gallines, ànecs i altres peces d'aviram tornaran a tenir tot el protagonisme en una nova edició de la Fira del Gall. En el cas de la granja Guirigall hi portaran uns 50 galls sacrificats i uns 80 de vius. La fira és un punt important de venda, però el responsable de la granja, Jordi Guirau, explica que fan cria tot l'any i que cal desestacionalitzar la compra del gall del Penedès.
No cal estacionalitzar el producte, que és un producte que val per tot l'any. De fet, tots aquests criadors solem fer-ne per Nadal, Cap d'Any, per les festes majors, i algun que s'hi dedica una miqueta més, doncs en té tot l'any, no?
Per qui no vulgui posar-se a la cuina els dies de la fira, hi ha tant la possibilitat de menjar els plats d'aviram a la carpa gastronòmica com d'endur-se els plats ja cuinats cap a casa. La fira obrirà portes a les 8 del matí de dissabte fins diumenge a les 3 de la tarda.
I és moment per la cultura. A Girona, el Festival Temporada Alta ha fregat el 90% d'ocupació i els 50.000 assistents en la 31a edició. Avui els organitzadors n'han fet balanç i es declaren satisfets perquè, tot i que s'han venut menys entrades a causa de la inflació, hi ha assistit més públic. Girona FM, Pau Villafañe.
Una edició marcada per la tornada a la normalitat i la inflació dels preus. Les xifres han superat les expectatives dels organitzadors, que han tingut 108 espectacles amb 220 funcions, de les quals, com a sorpresa, aquest any no se n'ha suspès cap. Salvador Sunyer és el director del Temporada Alta.
Nosaltres estem especialment contents aquest any del resultat artístic. Òbviament hi ha coses que no han estat bones, són estrenes i moltes no ho són. Les que no han estat bones és culpa nostra. Les tardes estan bones, doncs és mèrit dels artistes. I això està molt bé. Jo crec que això, és a dir, el treballar tothom conjuntament amb un projecte que la ciutat o les ciutats o els entorns se senten seu, ens sembla que és una de les coses que el fan únic i que fan conjuntament amb l'aliança amb el món, amb els artistes i amb el món artístic, que Temporada Alta sigui una mica el que.
Sunyer també ha explicat que el marge de creixement del festival és molt petit, ha explicat que la inflació ha fet que es comprin menys entrades, però hi ha assistit més gent i ha demanat a les institucions més espais per totes les arts.
Arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i és que ha estat un matí mogut amb el Barça com a gran protagonista. Avui el Barça i el Madrid han fet un acte de suport al nou projecte que impulsen la Superliga Europea, una competició deslligada de les federacions internacionals i que hauria d'acabar amb l'actual Champions. Mentre els dos clubs plantejaven les bondats de la Superliga, la FIFA, la Federació Internacional de Futbol, ha contraatacat anunciant un nou Mundial de Clubs. Fins ara el jugaven 8 equips d'arreu del planeta i ara s'anuncia que s'ampliarà en equips i en dates per crear un Mundial amb 32 equips de cara al 2025. El president de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciat aquest nou format que, diu, reproduirà el torneig internacional de seleccions com el que juga ara al Qatar, però amb els millors equips del planeta. I la Federació de Futbol ha anunciat que el capità del Barça i de la selecció espanyola, Sergio Busquets, deixa el combinat estatal després de 143 internacionalitats. Als seus 34 anys, el jugador de Bahia del Vallès quedarà com el tercer jugador amb més partits, el blaugrana amb més partits amb la selecció, darrere de Sergio Ramos i Iker Casillas. I un darrer apunt també de futbol, i el Barça ha anunciat aquest matí que el derbi del dia 31 de desembre a l'Spotify Camp Nou es prohibirà entrar amb vestimenta de l'Espanyol. El Barça manté de cara al derbi de la Lliga les restriccions pels aficionats visitants. I avui ha començat el prestigiós torneig internacional de bàsquet de l'Hospitalet. Des de mitjans de l'Hospitalet ens informa en Sergi Esparza.
La competició més prestigiosa de bàsquet en categoria júnior ha començat aquest matí amb el partit del grup A, que ha enfrontat a l'equip anfitrió, el Club Bàsquet l'Hospitalet i el Baskonia. La resta d'aquest grup el conformen Barça i Betis. Pel que fa al grup B, aquest està configurat pel Joventut de Badalona, Gran Canària, Unicaja de Màlaga i Real Madrid. Entre els jugadors que cal seguir de prop, el director del torneig, Paco Caballero, apunta dos noms a tenir molt en compte.
Mario Sansuperi, base de l'Unicaja Màlaga, que al passat campionat d'Europa U16 va ser el millor jugador. I després també destacaria Hugo González, val, del Real Madrid.
Diumenge a la tarda, el complex esportiu municipal de l'Hospitalet Nord acollirà la gran final del torneig, que arrencarà a 8:15 del vespre. Una estona abans tindrà lloc un concurs de triples i el lliurament de premis als millors jugadors.
Per cert, la gran final es podrà veure diumenge a 8:15 del vespre a través de la plataforma Xala. En el primer partit entre els anfitrions del Club Bàsquet l'Hospitalet i el Baskonia, que s'ha jugat aquest matí, han guanyat els bascos per 76-100. Al segon partit, el Barça ha apallissat el Betis 83-54 i ara en joc el Joventut de Badalona s'enfronta al Gran Canària. Aquesta tarda, a les 6, jugaran el Betis i l'Hospitalet i a les 8 el Barça i el Baskonia. Els grans del Barça, el primer equip juga avui Eurolliga, davant Panathinaikos. Escoltem el jugador del Barça, Tomas Satoranski.
Sabemos que ellos están en muy buen momento, han ganado creo 4 de los últimos 5 partidos y están jugando bien, muy cómodos en ataque sobre todo, y cada partido en Euroliga tiene sus diferentes cosas, todos tienen sus desafíos y nos espera otro gran rival.
També en bàsquet, el Força Lleida buscarà avui la novena victòria del curs a la Lliga Leport. Els de Gerard Encuentra visiten la pista de l'Albacete, equip que es troba a la part baixa de la taula classificatòria, un partit que començarà a les 9 del vespre. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Ja ho teniu tot a punt per aquestes festes? La decoració, el menjar, les compres, aquelles llistes que no s'acaben mai. Si sou d'aquelles persones a qui l'època nadalenca el resulta intensa, encara us queda un bri d'esperança, de diversió, de desenfre. Senyores i senyors, arriba l'època de les quines. A terres gironines en saben molt de fer quines. Quan el fred o la fred comença a treure el nas, els lloros escalfen la veu. Entitats i comerços preparen el bo i millor i els pavellons, centres cívics i espais diversos s'omplen de taules i cadires per suportar hores de rodolins, cantarelles, ironia i bon enginy. Això és pur patrimoni oral. Entre mans, cartrons farcits de xifres de l'1 al 90 i llavors, pedretes o llegums, això ja va a gustos, per marcar-los. Orelles ben atentes i anar creuant els dits i posant espelmes perquè surtin ben aviat els teus números. Si hi ha sort, t'endús algun obsequi o algun lot i, si no, tu passes bé. Pel que fa al lloro, és la persona que extreu les boles numerades i va cantant, aportant el toc personal i propi de la zona. Aquell toc d'humor just i necessari, però també amb un punt de pressió. Ha de ser àgil i rigorós. Ara que ve Nadal, tornen les quines. Una tradició molt arrelada, sobretot, als pobles de Girona. Remeneu entre el calendari i gaudiu del joc i la bona companyia.
Sabies que...
El dòmino va néixer fa 1000 anys a la Xina. Alguns relats històrics han rastrejat l'evidència de l'existència de les fitxes de dòmino fins a un heroi soldat anomenat Hung Ming, que va viure entre els anys 181 i 234 després de Crist. Altres historiadors, en canvi, creuen que el seu creador va ser el mestre Quen Tai Kung, que va viure al segle XII. Tot i això, l'enciclopèdia xinesa testifica que les fitxes de dòmino van ser inventades per un estadista que va viure a l'any 1120. Es diu que aquest estadista va presentar la idea a l'emperador He Sung. Un cop rebut l'aprovació de l'emperador, el joc hauria estat distribuït a l'estranger mitjançant una ordre imperial durant el regnat del seu fill. No obstant, altres historiadors asseguren que aquest text es refereix només a l'estandardització del dòmino a la resta del món i no a la invenció del joc en si.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Un de cada 10 menors de 16 anys viu en pobresa greu a Catalunya. A més, el nombre de denúncies per violència sexual a menors ha crescut un 50% els últims 5 anys i els casos de violència domèstica en infants prop d'un 10%. Ho recull la síndica de Greuges a l'informe sobre els drets de l'infant que ha lliurat aquest matí al Parlament. La síndica Esther Jiménez Salinas creu que amb una més bona gestió dels recursos es podrien revertir moltes d'aquestes dades.
Cada vegada tenim menys infants, tenim una mica més de recursos, per tant, això hauria de funcionar d'una altra forma. Si tenim menys nens i tenim una mica més de recursos, doncs hem d'aprofundir molt més i es podrien gestionar una mica d'una altra forma, si podrien arribar millor als més vulnerables.
És divendres 16 de desembre de 2022 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona demana a la Generalitat que estengui el model d'atenció a les drogodependències de la ciutat a la resta de Catalunya. Sònia Kerr.
Actualment, de les 14 sales de consum supervisat del país, 10 són a la capital i 2 a l'àrea metropolitana. La regidora de Salut, Gemma Tarafa, considera que a Catalunya el model es queda coix.
Sí que és cert que Catalunya té centres d'atenció i seguiment distribuïts per tot el territori, és cert, però només té 4 sales de consum supervisat a la resta de Catalunya. 2 a l'àrea metropolitana.
Els graduats en formació professional tenen una taxa d'atur 30 punts inferior a la resta de joves.
I la seva inserció laboral supera el 52%. Ho revela l'estudi d'inserció laboral dels ensenyaments professionals que ha fet públic el Departament d'Educació i que confirma la recuperació del ritme de contractació després de la pandèmia.
Indignació dels alcaldes de municipis amb centrals nuclears per la tramitació exprés al Parlament de la llei que modifica el fons de transició nuclear.
Acusen Junts i PSC de trencar-ne l'esperit i convertir-la en una simple repartidora de diners entre ajuntaments. En canvi, el PSC i Junts titllen la llei d'històrica per a les Terres de l'Ebre.
En cultura, el Festival Temporada Alta de Girona ha fregat el 90% d'ocupació i els 50.000 assistents.
La 31a edició del festival ha superat les expectatives dels organitzadors, ja que malgrat que s'han venut menys entrades per la inflació, hi ha assistit més públic.
Pel que fa als esports, Barça i Madrid insisteixen a crear la Superliga Europea i la FIFA contraataca amb un nou Mundial de Clubs, Eduard Cabré.
El projecte alternatiu a l'actual Champions ha rebut avui un nou impuls dels presidents Joan Laporta i Florentino Pérez. Mentrestant, la FIFA ha anunciat un Mundial amb 32 clubs.
Fem també un cop d'ull al temps, el que ens espera les properes hores i també el cap de setmana. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, ha plogut durant aquestes últimes hores, sobretot a primera hora del matí, cap a la zona de l'Alt Empordà. I a hores d'ara és el que tenim, força núvols, sobretot en punts del quadrant nord-est, núvols que podran deixar alguna precipitació feble, però en canvi també s'espera que aquests ruixats vagin a més de cara a la tarda i sobretot de cara al final del dia, quan també arribaran a punts del sector central del litoral i de fet també tindran a moure's cap al Camp de Tarragona ja demà a primera hora del matí. Pel que fa avui, de cara cap a la resta del país no s'espera precipitació, tan sols també cap a la cara nord del Pirineu. I pel que fa a la temperatura, a hores d'ara tenim aquests valors que es mouen entre els 15 i 16 graus a molts punts de la costa, fins i tot Alcanar ara mateix amb aquests 18 graus, o bé si ens anem a Ponent, també la temperatura és de 12 i 13 graus, i és que avui no hem tingut boira en aquesta zona. En canvi, cap a la zona del Pirineu, sí que l'ambient és més fred, a Viella tenim 4 graus, o bé 6 graus a la Seu d'Urgell. Això tot és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinant, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El nombre de denúncies per violència sexual a menors d'edat a Catalunya ha crescut un 50% en 5 anys i els casos de violència domèstica en infants, prop d'un 10%. A més, un de cada 10 menors de 16 anys viu en una situació de pobresa greu. Aquestes són només algunes de les dades més destacades de l'informe sobre els drets dels infants que cada any fa la Sindicatura de Greuges i que avui ha lliurat al Parlament. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. L'informa que la síndica Esther Jiménez Salinas s'ha entregat a la presidenta Alba Vergés assenyala que 3 de cada 10 nens i nenes menors de 18 anys viuen en risc de pobresa, una taxa que ha augmentat 3 punts en 5 anys, tot i que n'ha baixat 5 des del topall màxim assolit el 2020, gràcies sobretot a la millora de la cobertura de la renda garantida de ciutadania i a l'ingrés mínim vital. Tot i això, més d'una tercera part dels infants que es troben en situació de pobresa greu, 123.000 a Catalunya, no són beneficiaris d'aquestes prestacions. Pel que fa a les denúncies per violència sexual, la síndica mostra una especial preocupació per la resposta que cal donar i creu que l'increment és degut, sobretot, pel fet que cada cop hi ha més mitjans i més consciència social.
Si l'escola o si els serveis tenen un lloc específic que detecta que ajuda, creixen les denúncies. N'hi ha més, tampoc ho afirmem amb rotunditat, no? Però es coneixen més. I que es coneguin més, jo crec que és un avenç important, perquè si no coneixes els casos, és impossible que puguis donar resposta.
De l'informe també es desprèn que des del 2016 pràcticament s'ha doblat la probabilitat dels infants de patir un problema de salut mental i que s'ha incrementat un 20% el nombre d'infants i adolescents amb expedient obert a la DGAIA per situació de risc greu. A més, el nombre d'usuaris dels serveis socials, en bona part famílies amb infants a càrrec, ha augmentat un 3%. Per últim, l'estudi també destaca mancances en la cobertura escolar, on 6 de cada 10 infants de 0 a 2 anys no estan escolaritzats i on la meitat de l'alumnat dels cicles obligatoris i que es troba en situació de risc de pobresa no rep l'ajut individual de menjador escolar.
L'Ajuntament de Barcelona demana a la Generalitat que estengui el model d'atenció a les drogodependències de la ciutat a la resta de Catalunya. Actualment, de les 14 sales de consum supervisat que hi ha, 10 són a la capital i 2 a l'àrea metropolitana. A més, Barcelona compta amb l'únic centre d'acollida per persones sense llar amb addicció a les drogues. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Barcelona aplica un model integral de tractament a la drogodependència format per centres d'atenció i seguiment especialitzats en el tractament d'addiccions i sales de consum supervisat de drogues. El sistema permet millorar la qualitat de vida dels addictes alhora que, en alguns casos, impulsar-los cap a la rehabilitació. La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha alertat que, en canvi, a Catalunya el model es queda coix.
Sí que és cert que Catalunya té centres d'atenció i seguiment distribuïts per tot el territori, és cert, però només té 4 sales de consum supervisat a la resta de Catalunya. 2 a l'àrea metropolitana, Sant Adrià i Badalona. I 2 a la resta de Catalunya, fora de l'àrea metropolitana, Lleida i Constantí.
Tarafa també ha demanat que s'obrin a Catalunya centres d'acollida per a persones sense llar amb drogodependències. A Barcelona fa més de 2 anys que n'hi ha un, que ha atès més de 213 usuaris, 60 dels quals han millorat la seva autonomia i han avançat en la reducció del consum d'estupefaents.
Notícies en xarxa.
Les obres del túnel del Coll de l'Illa a la 27 estaran enllestides en menys d'un any, segons ha anunciat la ministra de Transports, Raquel Sánchez, aquest mateix matí. És una data que suposa un retard respecte de l'última anunciada, a principis de l'any vinent, aquesta era la previsió. Però la ministra ha recordat que són uns treballs de gran complexitat. Ràdio Montblanc, Josep Ardila, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs exacte, l'obertura del túnel del Coll de l'Illa, que continua sense una data concreta. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ho ha dit avui des de Montblanc, no ha volgut especificar en la seva visita d'obres aquest divendres quina serà la data d'obertura. S'espera, ha dit, que estigui obert en menys d'un any. L'escoltem.
4 anys més tard podem comprovar que aquesta obra civil està pràcticament conclosa. Encara ens queda una darrera fase per culminar, però jo crec que, siguent rigorosos, podríem dir que en menys d'un any posarem en servei aquesta carretera.
Una infraestructura clau per al govern espanyol, on s'hi han invertit més de 140 milions d'euros. Les obres, si es compleix el termini del 2023, hauran durat 5 anys des de que van tornar a començar l'any 2018. Recordem que el projecte és del 2008 i que va estar uns anys les obres aturades. El túnel de 1.500 metres està ja pràcticament acabat i es pot anar ja de Valls a Montblanc i també en sentit contrari, de Montblanc a Valls. I la darrera fase preveu connectar la 27 amb l'AP2 a Montblanc. De moment, però, s'ha licitat la redacció del projecte. Pel que fa a les indemnitzacions dels veïns de l'illa, el municipi que està tocat a les obres i que ha vist com les seves cases estan afectades per esquerdes de les obres, la ministra no ha especificat quin serà l'import total ni quan es pagaran, però ha assegurat que ho faran amb la màxima cautela. Una visita d'aquest divendres que la ministra ha fet acompanyada dels alcaldes de Valls i Montblanc.
Doncs no deixem la xarxa viària. Gràcies, Josep Ardila, perquè hem d'anar fins al Moianès, on el govern vol acabar amb la sinistralitat en una de les vies més perilloses de Catalunya, la C-59. Després de 2 anys acumulant accidents, el conseller de Territori, Juli Fernández, ha presentat avui les obres que han de millorar la seguretat. Ona Codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
Bon dia. Doncs les obres de millora de la C-59 en el tram que va de Sant Feliu de Codines a Moià començaran el primer trimestre de l'any que ve i tindran una durada d'11 mesos. Així ho ha explicat el conseller de Territori, Juli Fernández, en roda de premsa a Moià. Gairebé un any de durada en el que els treballs conviuran amb el trànsit habitual de la carretera, que es calcula que és de 5.300 vehicles diaris. L'objectiu d'aquestes obres és millorar la seguretat en aquesta via. Escoltem el conseller Juli Fernández.
Són intervencions per garantir la seguretat separant els fluxos en un tram. Fem ampliacions de vorals en altres trams per tal de que tinguem una sensació de seguretat millor. I, a més, millorem els accessos a polígons industrials per tal, a Castellterçol amb una rotonda, a Moià amb una incorporació en T.
El projecte té un cost de 6,5 milions d'euros i incorpora també passos de fauna pioners a nivell català, ja que la sinistralitat amb animals salvatges és punta en aquest tram. A la roda de premsa també hi han assistit alcaldes de la zona i representants de la plataforma C-59 Segura, que valoren positivament els treballs, especialment els passos de fauna, però també troben a faltar altres mesures com que s'augmenti l'amplada de la via.
La xarxa de comunicació local.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank, finançament amb impacte social.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya una de cada 3 llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Els graduats en formació professional tenen una taxa d'atur 30 punts inferior a la resta de joves. Ho revela l'estudi d'inserció laboral dels ensenyaments professionals que ha fet públic el Departament d'Educació. Segons aquest estudi, es confirma la recuperació del ritme de contractació després de la pandèmia. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Fer un cicle mitjà o superior facilita i molt la inserció laboral dels joves. Així es desprèn de l'estudi en el qual també col·laboren les cambres catalanes. Els titulats troben feina després d'estudiar el seu cicle en el 52% dels casos, són 7 punts més que l'any passat. I en el cas de l'AFP dual, la inserció laboral és encara més alta. Així, el percentatge de graduats de formació professional que busquen feina no arriba al 13%, són gairebé 30 punts per sota de la mitjana d'atur juvenil. La mirada empresarial comparteix l'optimisme del Departament d'Educació. Gairebé 37.000 empreses acullen alumnes en pràctiques o fent estades formatives, però hi ha alguns punts negres en la trajectòria exitosa d'aquests estudis que els últims 12 anys ha doblat el nombre de graduats. Pel conseller d'Educació, Josep González Cambray, es tracta de millorar l'orientació perquè els alumnes optin per cicles amb una inserció laboral immediata i assegurada. Es tracta, ha afegit el conseller, de treballar més en la qualitat dels cicles i no tant en la quantitat de places.
Tenim vacants en cicles formatius que tenen incorporació immediata al mercat laboral. Això no pot ser. Alguna cosa hem de fer, de reaccionar ràpid. Ho estem fent, eh? I això s'ha de fer a través, objectiu 3, de l'orientació.
En aquest sentit, els cicles de formació professional que més feina generen són les indústries extractives, energia i aigua, química, instal·lació i manteniment, fusta, moble i ensenyaments esportius, entre d'altres. L'estudi d'inserció laboral dels ensenyaments professionals contempla una altra constant, la bretxa de sexe. Les dones graduades cobren els salaris més baixos.
El Ministeri d'Indústria ha publicat aquest matí les ajudes del Pla Pilot per implantar la setmana de 4 dies. Es destinen 10 milions d'euros per a petites i mitjanes empreses que es vulguin adherir al projecte.
Companyies del sector industrial que rebran ajudes de fins a 150.000 euros si es comprometen a implantar la setmana laboral de 4 dies. La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, ha destacat que a partir d'aquest programa s'estudiarà la implantació de la mesura en àmbit general.
Con este nuevo sistema de relaciones laborales, el empleado mejora su productividad trabajando menos horas, pero mantiene su salario y la empresa mejora sus resultados. Por eso animo a todas aquellas empresas y trabajadores a que aprovechen este programa, que nos va a permitir realizar un análisis de los resultados para luego poder decidir con datos si es el comienzo de un cambio profundo en la estructura de las relaciones laborales en España.
El compromís per accedir als ajuts és que durant almenys dos anys es redueixi un 10% com a mínim la reducció de la jornada sense abaixar el salari del treballador.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Avís per a tots els fans de l'hivern. El 7 i 8 de gener podreu viure l'esquí i la neu com mai a la Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella.
Gaudiràs de música, descomptes i moltes més sorpreses. Entra a Moments dins de CaixaBank Now i aconsegueix el teu forfet des de 38 euros.
A Catalunya hi ha dues tradicions molt nadalenques, el caganer i anar a teatre. Aquestes festes, tria teatre. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Promou ADETCA, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Indignació dels alcaldes de municipis amb centrals nuclears per la tramitació exprés ahir al Parlament de la llei que modifica el fons de transició nuclear. Acusen Junts i PSC de trencar-ne l'esperit i convertir-la en una simple repartidora de diners entre ajuntaments. Helena Puigdueta.
I és que, a més d'augmentar del 20 al 50% el fons compensatori, la llei inclou una esmena a proposta de socialistes i Junts que amplia territorialment aquest repartiment. D'aquesta manera, també se'n beneficien els municipis de l'anomenada Zona 2, o sigui, els que estan situats a un radi de 30 quilòmetres de les centrals d'Escó i Vandellós. Una ampliació que, segons l'alcalde de Flix, Francesc Barbero, expulsa dels òrgans de govern d'aquests fons els ajuntaments nuclears, o sigui, els que estan a només 10 quilòmetres. Són declaracions a la xarxa.
Ara mateix, doncs, la proposta que es va aprovar ahir al Parlament, els ajuntaments de la zona nuclear, és a dir, els municipis que estem a dins d'un radi de 10 quilòmetres dels nuclears, doncs han sigut expulsats dels òrgans de governança d'aquest fons. A més, doncs, s'ha iniciat una de les coses que volíem evitar, que era una repartidora de diners. No era aquest l'esperit. Pensem que aquesta eina havia de ser una gran eina transformadora amb vocació de promoció econòmica, de buscar projectes, de finançar entitats que treballen al territori i no de fer una repartidora entre ajuntaments.
Barbero lamenta que tot plegat s'hagi tramitat amb tanta urgència, amb lectura única i sense escoltar el territori.
En canvi, PSC i Junts titllen d'històrica per les Terres de l'Ebre la llei de fons de transició nuclear. Les dues formacions acusen Esquerra, de fet, de donar l'esquena al territori. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
El PSC a l'Ebre assegura que la llei del fons de transició nuclear té un marcat accent ebrenc perquè millora substancialment tant el percentatge a rebre com els municipis que es beneficiaran d'aquest impost. El diputat socialista Joaquim Paladella qualifica la llei d'excel·lent per al territori.
No se n'han pogut sortir de que no ho aprovessin. És una llei excel·lent per al territori i demano a tots els polítics de Terres de l'Ebre que tots treballessin per invertir aquests diners i perquè no hi ha cap tipus d'argúcia ni legal ni política per a que, bueno, pues poguéssim aprofitar-ho.
També des de Junts consideren que amb l'ampliació del 50% dels fons nuclears, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona tenen el reconeixement que es mereixen. El seu portaveu, Albert Batet, ha acusat el govern d'Esquerra de donar l'esquena al territori.
Alguns pensen i els preocupen més les cadires de Barcelona que les persones i les necessitats de les Terres de l'Ebre.
PSC i Junts han celebrat des de l'oposició que s'hagin aconseguit 600 milions d'euros per als territoris nuclears.
Preocupació a la confraria de pescadors de Palamós, al Baix Empordà, davant la rebaixa de dies de pesca que proposa la Comissió Europea. Consideren que han posat la mateixa vara de mesura per tothom i no s'ha valorat la feina que fa des de fa anys per reduir l'esforç pesquer. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
La confraria de pescadors de Palamós veu injusta la reducció de dies de pesca que proposa la Unió Europea, que no se'ls ha tingut en compte quan precisament la confraria de pescadors de Palamós ja fa temps que aplica mesures per fer més sostenible la pesca. Francesc Benages, vicepresident de la confraria de pescadors de Palamós, diu que aquesta mesura posa en risc la viabilitat del sector.
Al principi vam reduir uns 12 o 13 dies, però ara, bueno, les mesures de selectivitat i una cosa o altra que podem fer, doncs només en reduiran el 4%, però clar, tot així ja anaven sota mínims, i ara doncs, són 5 dies menys, i clar, i tinguem en compte això més o menys de l'intervit de barques, perquè hi ha barquetes les més petites que només tenien 118 dies. Si ja els hi treuen 5 dies més, Estem parlant de només 6 mesos de poder anar a treballar.
Les confraries s'organitzaran per zones perquè quan unes no surtin ho puguin fer les altres i així no perjudicar-se mútuament.
Un total de 54 persones participant enguany en el 58è concurs de vestits de paper de Mollerussa. L'Ajuntament aprofita més aquesta edició per presentar una candidatura conjunta amb Portugal, el País Basc i Amposta perquè la UNESCO reconegui els vestits de paper patrimoni immaterial de la humanitat. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
El Teatre L'Amistat de Mollerussa serà escenari aquest dissabte 17 de desembre del 58è concurs de vestits de paper. Enguany participaran un total de 54 persones de diferents punts de la geografia catalana i espanyola en les diferents categories. 23 concursants participaran en la categoria de moda actual, 18 a fantasia i 13 a època. N'ha parlat a Ràdio Ponent l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
Doncs estem molt contents de que tenim 54 vestits que competiran en aquest concurs. Són dos o tres més que l'any passat, per tant mantenim un molt bon índex de vestits de desfilar, que venen de diferents llocs de Catalunya, com pot ser Baix Ebre, Montsià, Vallès Occidental, però també venen llocs d'Espanya, com poden ser Astúries, País Basc i La Rioja.
El concurs repartirà un total de 13.000 euros en premis en metàl·lic i la periodista i presentadora de televisió Ruth Jiménez s'encarregarà de conduir la gala. A més, s'aprofita aquesta 58a edició per començar a articular una candidatura conjunta amb la ciutat portuguesa de Porto, la basca de Güeñes i Amposta perquè els vestits de paper siguin reconeguts per la UNESCO com a patrimoni immaterial de la humanitat.
Repassem altres notícies destacades del dia. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut un dels màxims responsables de la plataforma desarticulada al novembre per la major estafa financera a internet en àmbit mundial.
La trama es va desmantellar en un operatiu coordinat per Eurojust i que va comptar amb la participació de la policia catalana. La detenció va tenir lloc dimecres quan l'avió en què volava procedent de Romania va aterrar a l'aeroport del Prat. Es calcula que la ciberestafa ha afectat centenars de milers d'usuaris amb un impacte econòmic de milers de milions d'euros.
I a Barcelona, la Sagrada Família il·lumina avui per primera vegada les torres dels evangelistes Lluc i Marc.
Serà en acabar el tradicional concert de Nadal a la Basílica. D'aquesta manera, juntament amb la Torre de la Mare de Déu, inaugurada l'any passat, queden finalitzades 3 de les 6 torres centrals. Com a part del conjunt de torres centrals, les 4 torres dels evangelistes envolten la Torre de Jesús i fan 135 metres d'altura. Són les terceres més altes del temple.
Notícies en xarxa.
És moment per la cultura. A Girona, el Festival Temporada Alta ha fregat el 90% d'ocupació i els 50.000 assistents en la seva 31a edició. Avui els organitzadors n'han fet balanç i estan satisfets perquè, tot i haver venut menys entrades per la inflació, hi ha assistit més públic. Girona FM, Pau Villafañe.
Una edició marcada per la tornada a la normalitat i la inflació dels preus. Les xifres han superat les expectatives dels organitzadors, que han tingut 108 espectacles amb 220 funcions, de les quals, com a sorpresa, aquest any no se n'ha suspès cap. Salvador Sunyer és el director del Temporada Alta.
Nosaltres estem especialment contents aquest any del resultat artístic. Òbviament hi ha coses que no han estat bones, són estrenes i moltes no ho són. Les que no han estat bones és culpa nostra. Les que han estat bones, doncs, és mèrit dels artistes. I això està molt bé. Jo crec que això, és a dir, el treballar tothom conjuntament amb un projecte que la ciutat o les ciutats o els entorns se senten seu, ens sembla que és una de les coses que el fan únic i que fan conjuntament amb l'aliança amb el món, amb els artistes i amb el món artístic, que Temporada Alta sigui una mica el que...
Sunyer també ha explicat que el marge de creixement del festival és molt petit, ha explicat que la inflació ha fet que es comprin menys entrades, però hi ha assistit més gent i ha demanat a les institucions més espais per totes les arts.
Arriben els esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de futbol i és que ha estat un matí mogut amb el Barça com a gran protagonista. I és que el Barça i el Madrid han fet aquest matí un acte de suport al nou projecte que impulsa la Superliga Europea, una competició deslligada de les federacions internacionals i que hauria d'acabar amb l'actual Champions. Mentre els dos clubs plantejaven les bondats d'aquesta Superliga, la FIFA, la Federació Internacional de Futbol, ha contraatacat anunciant un nou Mundial de Clubs. Fins ara el jugaven 8 equips d'arreu del planeta i ara s'anuncia que s'ampliarà en equips i en dates per crear un Mundial amb 32 equips de cara al 2025. El president de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciat aquest nou format que reproduirà, diu, el torneig internacional de seleccions com l'actual Mundial de Qatar, però amb els millors equips del planeta. I la Federació Espanyola de Futbol ha anunciat aquest matí que el capità del Barça i de la selecció espanyola, Sergio Busquets, deixa el combinat estatal després de 143 internacionalitats. als seus 34 anys, el de Badia del Vallès quedarà com a tercer jugador amb més partits, el primer barcelonista, darrere de Sergio Ramos i Iker Casillas. I un darrer apunt també en futbol, el Barça ha anunciat avui que el derbi del dia 31 de desembre a l'Spotify Camp Nou es prohibirà l'entrada en vestimenta de l'Espanyol. El Barça manté d'aquesta manera, de cara al derbi també de Lliga, les restriccions als aficionats visitants que ja van setar a l'Europa Lliga la passada temporada. I avui ha començat el prestigiós torneig de bàsquet Ciutat de l'Hospitalet. Des de mitjans de l'Hospitalet ens informa Sergi Esparza.
La competició més prestigiosa de bàsquet en categoria júnior ha començat aquest matí amb el partit del grup A, que ha enfrontat a l'equip anfitrió, el Club Bàsquet l'Hospitalet i el Baskonia. La resta d'aquest grup el conformen Barça i Betis. Pel que fa al grup B, aquest està configurat pel Joventut de Badalona, Gran Canària, Unicaja de Màlaga i Real Madrid. Entre els jugadors que cal seguir de prop, el director del torneig, Paco Caballero, apunta dos noms a tenir molt en compte.
Mario Sansuperi, base de l'Unicaja de Màlaga, que al passat campionat d'Europa U16 va ser el millor jugador. I després també destacaria Hugo González, val, del Real Madrid.
Diumenge a la tarda, el complex esportiu municipal de l'Hospitalet Nord acollirà la gran final del torneig, que arrencarà a 8:15 del vespre. Una estona abans tindrà lloc un concurs de triples i el lliurament de premis als millors jugadors.
Aquesta gran final de diumenge es podrà veure en directe a la plataforma Xala. També en bàsquet, el Barça rep el Panathinaikos en el segon partit de la setmana de l'Eurolliga masculina. Un duel entre els de Saruna Chasikevicius i el conjunt grec que es disputarà des de 8:15 del vespre al Palau Blaugrana. I un darrer apunt també en bàsquet, i és que el Força Lleida busca avui una nova victòria a l'Alep Port. A partir de les 9 juga davant l'Albacete. Escoltem l'entrenador del Força Lleida, Gerard Encuentra.
Jo he jugat a Albacete, no? La pista és molt petita, el públic és empeny, no? És difícil aquella pista. Llavors, bueno, està clar que hem de sortir des del minut 1. Tenim molt clar que és una pista molt complicada, no? Si sortim també, pues, com hem fet algun partit, no? Com Valladolid, com Andorra, no? A veure, una mica veure-les venir, pues passarà com el que ens ha passat a Castelló aquests dies, no?
I en hoquei patins avui a jugar la primera jornada de la segona ronda classificatòria de la Champions i alhora comença la ronda classificatòria de la Eurocup d'hoquei sobre patins amb destacada presència catalana. Partits, l'Igualada juga contra el Courtois, el Calafell amb l'Oliverense, el Reus amb el Valdanyo i el Noia amb el Caldes. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem dilluns, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena El sostre groc, una pel·lícula documental dirigida per Isabel Cuixet que recupera les denúncies d'abusos sexuals a l'Aula de Teatre de Lleida. També arriba El pequeño Nicolás, un film d'animació protagonitzat pels personatges creats per Samper i Goscinny. I 13 anys després de l'estrena de la pel·lícula original, es projecta Avatar, el sentit de l'aigua.
El veiem com un déu i el que ell ens deia, doncs, és el que fèiem.
L'any 2018, un grup de dones va presentar una denúncia contra dos dels seus professors de l'Aula de Teatre de Lleida per abusos sexuals ocorreguts entre els anys 2001 i 2008, quan eren adolescents. Sota la direcció d'Isabel Cuixet i amb els testimonis de les protagonistes, El sostre groc reconstrueix un cas que es va tancar en fals per la prescripció dels fets, amb l'objectiu d'ajudar a reparar el mal patit per les noies.
És difícil escriure el que va passar. Explicar-ho torna a fer real. Recordo que em vaig començar a posar nerviosa i que no entenia molt bé per què, si era normal, si ens coneixem molt, si...
Este tan gracioso, ¿quién es?
Nicolás.
¿No te apetece hacer algo juntos? Tú escribes las historias y yo las ilustro. ¿Y si lo llamamos El pequeño Nicolás?
¡Me encanta!
El pequeño Nicolás recupera el personatge creat per Jean-Jacques Semper i René Goscinny. La pel·lícula d'animació no només porta a la pantalla les històries protagonitzades pel petit Trapella, també parla del procés que va portar escriptor i dibuixant a crear un dels clàssics de la literatura infantil.
¿Y ese qué le pasa?
Yo o me hago la foto así o no me la hago.
Thank you. James Cameron ens torna a portar a Pandora a Avatar, el sentit de l'aigua. Han passat 10 anys després dels fets de la primera pel·lícula i comença a explicar la història de la família Sully, en Jake i la Neytiri i els seus fills. El film es fixa en els problemes que els persegueixen, tot el que han de fer per mantenir-se segurs, les seves batalles per sobreviure i les tragèdies que pateixen.
Aquesta família és... la nostra fortalesa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. El nombre de denúncies per violència sexual contra menors d'edat a Catalunya ha crescut un 50% els últims 5 anys i els casos de violència domèstica en infants prop d'un 10%. A més, un de cada 10 menors de 16 anys viuen en una situació de pobresa greu. Aquestes són només algunes de les dades més destacades de l'informe sobre els drets dels infants que cada any la sindicatura de Greuges i avui ha lliurat al Parlament. Aquest informe també diu que 3 de cada 10 menors de 18 anys viu en risc de pobresa, una taxa que ha augmentat 3 punts en 5 anys, tot i que n'ha baixat 5 des del topall màxim assolit el 2020, gràcies sobretot a la cobertura de la renda garantida de ciutadania i a l'ingrés mínim vital. Tot i això, els 123.000 infants que viuen en situació de pobresa greu no són beneficiaris d'aquestes prestacions. Pel que fa a les denúncies per violència sexual, la síndica mostra una especial preocupació per la resposta que cal donar i creu que l'increment és a causa que cada cop hi ha més mitjans i més consciència social.
Si l'escola o si...